9 i 4 minuts, actualitzant notícies quan siguin les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Flors en el desert. Vine, que arreglarem el món. Amb David Oliver.
Hola, bon dia, com esteu? Iniciem aquesta emissió que una vegada més mos conduirà fins a les 11 des de matí. En Toni Cardell vos acompanya en el control tècnic, en Lluís Fortesa a la producció executiva, i iniciem el que serà un programa en el qual, ja ho veureu d'aquí molt poquet, cavalcarem sobre cavalls d'un centre d'hípica on ses brides no duen metall ni se fan servir esperons. Per fer avançar l'animal, el que fas és que li envies una besada. Tot això s'emmarca en una manera d'entendre la relació entre humans i equins basada en el respecte. Ells són Camp Blau. Serà interessant la visita. Sentirem opinions de persones que hi són usuaris assidus i també d'una de les persones que va fundar aquest centre. I ja ho veurà que després farem una pinzellada sobre el que és una cultura molt antiga, la cultura masiga, la d'un poble que els europeus vàrem anomenar Bereber, però que era masiga, amasic, amb origen. Una cultura assentada en el nord d'Àfrica abans de l'arribada dels musulmans, un poble radicat, entre d'altres llocs, a la vall del Rif, dins les fronteres del Marroc. És una regió que actualment reclama els seus drets i es respecta per la seva singularitat, però sembla que això és motiu d'un tracte excloent, per dir-ho suaument, per part del govern marroquí. I que això té molt a veure en que molts de marroquins migrants que conviuen entre nosaltres procedeixin d'allà perquè no s'hi fomenta la feina i cerquen maneres de tenir una vida més digna, no? I situats aquí, avui, a partir de les 10, coneixerem en Mohamed, un jove de 19 anys, amazic, berber, que va arribar al nostre entorn encarnant aquella figura tan d'actualitat des menor migrant no acompanyat. Amb ell avui parlarem de la seva situació, equiparable a la de molts altres joves des de diferents perspectives. Però allò que farem avui per començar serà saber com podem sumar-nos a una campanya per plantar arbres. I lost my heart under the bridge to that little girl. I això ho farem retrobant-nos amb una persona que tal vegada recordareu perquè va estar fortament implicada amb aquell jardí de Picur, aquell hort urbà situat a un carrer de Palma. Era un projecte veïnal que en el seu dia va quedar soterrat a davall els fonaments d'un edifici. No sé si recordeu la lluita d'en Matías Colom Ribas i d'altres, però el cas és que ell continua amb projectes sempre enfocats a fer brotar coses. Matías, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, estic bé. Bon dia.
Per on pares, Matías? On te trob?
Bé, ara som al Faravila, de dalt, dins una caseta, diguem, d'eines d'aperos, que, bueno, estic així un poc cobert, que, bueno, m'ho ha plogut i fa fred.
Sí.
Avui, bé.
Clar, t'anava a dir, avui deus estar amb les sabates plenes de fang, no?
Sí, les botes plenes de fang.
Sí. Matías, explica'm una miqueta què és això d'Arrendajo.
Sí. Bé, aquesta iniciativa...
Bé, perquè Arrendajo és el nom del projecte, que no ho he dit a l'audiència. Arrendajo és la iniciativa destinada a la reforestació.
Sí. Com dius, pertany d'un grup de la península que van anomenar Projecte Arrendajo i que va començar l'any passat. De totes maneres, he de dir que la idea ja estava dins jo des de tota la meva vida. Bé, el Projecte Arrendajo té per fi reforestar la península amb 1.000 milions d'arbres en 20 anys.
En quants?
mil milions d'arbres durant...
Mil milions? Carai, tu, és molt, això.
Mil milions, sí, sí. Però si la gent participa i aportant cada un, pues, plantant 10, agafant 10 quilos de glans i sembrant-los cada any, pues, se podria aconseguir aquesta fita.
Val, amb això m'has de deixar que faci una acotació, si vols. Quan parlam de arrendajo, parlam d'un ocell que en català el nom seria gaig, és gaig, i és una família, és un ocell de la família d'escòrbits, que una de les coses que fa és que transporta glans, no és vera?
Sí, sí, les transporta, s'alimenta d'ells, i qualcun d'aquests glans les enterra, de manera que les pugui recuperar quan en tingui necessitat. I algun d'aquests glans no són menjats, i de manera que, com que estan enterrats i quan troben les condicions bones per germinar, pues, de grans arrelen i se converteixen en vagines amb el pas del temps.
I vosaltres voldríeu fer el mateix, no?
El mateix. Aquest comportament del gat que resum, pues, la nostra acció.
D'acord.
Sí. Sí. És important per nosaltres perquè pues, sembrar arbres, plantar vagines, pues, com sabeu, és important perquè els arbres tenen una funció important. Donar les arrels, eviten l'erosió, converteixen CO2 en oxigen, depuren l'aire,
sí.
Produeixen fruit, produeixen fusta,
uh-huh.
I per això pues, nosaltres volem impulsar aquesta iniciativa.
Matías, per tant, perquè jo ho entengui, aquí el que se fa és una proposta a la ciutadania en general que se converteixin en reforestadors, reforestadores, per motu propi. És això? Que cada qual se convertesqui en un element actiu a l'hora de reforestar pel seu compte?
Mira, m'agrada que ho diguis així, perquè pues, en principi ha de partir d'una iniciativa particular de cada un.
Uh-huh.
Ha de ser una cosa de que cada un ha d'estar molt convençut. Ara, bé, ja venia, volia demanar, volia, la meva proposta volia tenir dos punts.
Sí.
És vera, això que he dit. Però volia animar a tothom que, com dic, sentim aquí l'interior a millorar el nostre ecosistema, pues, a contactar amb jo, en principi amb el meu correu particular, uh-huh. matiescolom52, amb números,
sí.
@gmail.com, o
sí.
bé el meu telèfon 606 37 41 56,
uh-huh.
perquè bueno, pues, podíem contactar i podíem planejar tallar, fer tallers per sembrar glans i xerxines i bueno, tot així per fer un grup per,
val, tu estàs mirant de fer aquí, de fer pinya, de trobar gent que s'impliqui amb això.
Sí.
Val, i
sí.
De faré una cosa, repetiré el que són les senyes que mos ha donat en Matías. matiescolom52@gmail.com, això seria el correu electrònic, i el telèfon sí. 606 37 41 56, i a partir d'aquí se tracta d'organitzar com grups.
Sí.
En els quals primer se'ls ensenyi també com han de plantar, no és vera? I a partir d'aquí hi ha d'haver com un criteri, suposa, a l'hora de reforestar. Suposa que no ho pots fer a qualsevol lloc, no?
Clar, jo, clar, es tenta que menys a glans.
Uh-huh.
Però, clar, se podia provar amb altres espècies, com per exemple suasta, perquè la illa de Mallorca té una part sud, Marina de Llum Major, més seca, que la vinya pues, no s'hi fa realment, no sé,
ja.
Qualque lloc concret o qualque indret més humit, però en general no s'hi fa, però sí suastre.
Sí.
I la part més mitja, ja bon metrop, la zona del Gaire, Montuïri, ja la vinya s'hi comença a fer una mica, i la part nord també, i la serra de Tramuntana, la part muntanyosa, doncs pues, sí.
D'acord.
Clar, hi hauríem de, un poc, també hi ha tipus de tardines la mateixa, però hi ha varietat d'alzines més resistentes, a més adaptades en esplà, i d'altres que són més de zona de serra. Igual que supos, la gent que me senti o conegui una mica ho veurà. Els
sí.
glans més petits, la fuga de sardines més petita, la zona d'esplà, i un que va per Solla o que va per la Serra de Tramuntana veurà els diners que fan uns blancs llars grossos i la fuga de les diners més grossa.
Sí.
I jo també havia pensat... bé, també el meu segon proposta és que qualcom està sentint.
Sí.
I té qualque terreny, és propietari de qualque terra, qualque tros, que pel que siga, pues ell o ella volgués que nosaltres ho sembràssim, plantar fintesines, pues, jo, per exemple, ja en tenc 15 de la campanya de l'any passat, que pues, jo podria plantar. I, pues, perquè sí, pues, manco, pues, seria... Val.
Vos oferiu a reforestar terres particulars, també, eh?
Sí, sí,
sí, d'acord, sí. D'acord. Escolta, m'assembla que tot això ho heu duit a les escoles, no? És vera, Maties?
Exacte. Aquesta campanya va començar l'any passat. I, bueno, el grup nostre, bé, bàsicament format per jo i en Víctor, un company, va tenir idea d'anar a les escoles i fer una idea molt concreta de fer un taller de sembrar glans. Jo coia glans, jo preparava terra,
sí.
Bé, a través d'en Víctor, que contactaven les escoles, d'en els professors que diguessin en els nens que duguessin tetràbics de casa seva, que són envasos, que són llargaruts, que és important que siguin llargaruts dels envasos, i així reciclàvem els tetràbics i plantàvem i sembràvem una gla. I en això consistia el taller. Bueno, no vull parlar massa perquè ara parlarà una professora.
Ah, sí, ara parlarà una professora. Una professora que no m'aina i que mos està escoltant. Aina, com estàs? Què tal?
Hola, bon dia.
Aina,
molt bé.
Me pots dir el teu llinatge? Que no el tinc apuntat.
Sí. Som Naina a Mangual.
Sí, que tu ets mestra del Col·legi Públic de les Rotes Velles, no és vera?
Sí, de Santa Ponça.
Molt bé. Escolta, i com vas saber d'en Maties i el seu projecte?
Bueno, això va començar amb un taller que va venir fent Víctor a l'escola. I bé, ell va venir a fer un taller de matemàtiques i arrel d'aquest taller mos va xerrar un poc d'aquesta proposta. Això va ser l'escurs passat, encara no fa un any.
Sí.
I mos va convidar a participar. I la veritat és que a mi des del principi me va entusiasmar, me va fer moltes ganes.
Per què te va agradar tant?
Perquè ho va presentar d'una manera... bueno, primer perquè som una gran enamorada del bosc mallorquí, m'agraden molt les alzines, els ullastres, tot això que comenta en Maties, perquè trob molt necessari... Bueno, siguem mestre, jo crec que tenim un compromís ecològic important, trob molt necessari que els nens i nenes d'avui puguin aprendre de tot això, i també estic superagraïda d'aquesta gent que fa aquesta feina, perquè moltes vegades mos falta temps, i veure que hi ha gent que ho està fent, que hi ha gent que està fent, començant des de zero i fent petites coses amb els petits, ho trob super, super gratificant, super bo, fan una super feina.
D'acord, sí. A més, amb això hi ha una part que a mi m'agradaria destacar, perquè possiblement és clau, no?, tots recordam quan érem menuts a l'escola haver posat aquell cotó amb una mica d'aigua, no?, i una mica de paper entorn a un tassó,
sí,
i plantar unes llenties, no?, per veure com germinaven, però aquelles llenties tristament que acabaven totes possiblement a un tassó de fent seques, no?
Sí, poques vegades. Perquè sí, és un experiment molt guapo per veure com creix la planta,
no?
però és cert que aquest taller va molt més enllà, no?
Clar, perquè aquesta planta llavors...
Era molt, una oportunitat genial.
Clar,
i
clar.
A més que ho podrien relacionar amb temes i projectes que ho treballats de classe i que estava carregada de continguts curriculars en el mateix temps, continguts que se poden veure i tocar.
Clar, pots fer feina llavors.
Que poden fer de primera mà, no?
Sí, i a més llevar tot això per veure sobre el terreny, no? Pots anar en el bosc...
Sí, bé, nosaltres a l'escola xerrem moltíssimes vegades de canvi climàtic, això també... És vera, però a vegades se senten fora i llunyà. I aquesta experiència mos apropa de primera mà i els fa ells protagonistes, que és l'important.
Val. Vosaltres vos heu implicat com a reforestadors, reforestadores ja? Teniu previst anar-hi?
No, nosaltres tenim... Sí, bé, nosaltres ara això ho hem de xerrar, perquè bé, nosaltres tenim les nostres alzines i han passat un altre desconfinament. De fet, sé que tenim a l'escola que mos va regalar en Vittorio Matías, ha sobreviscut en el confinament tota soleta, que jo pensava en ella des de casa.
Sí.
El primer que varen fer va ser demanar a la Marga que anés a regar-la, que se conserge, que... Sí. I després, bé, nosaltres també. I ara tenim aquesta feina pendent, que són els deures que mos varen deixar, que van molt més enllà d'escriure un paper, que és pensar on han d'anar a sembrar aquestes alzines. Passa que tira molt la idea de sembrar-les a prop de l'escola i tenir més bosquets a prop, perquè tot això no han xerrat molt amb els nins i nines, i aquesta idea de sembrar-les a prop de casa nostra i tenir més parcs i tenir més verd, amb tots els beneficis que sabem que això mos dona, tira molt. Per tant, jo crec que en el final farem una excursió
quedarà,
per al voltant.
Quedarà a prop. Quedem... Matías...
Podeu fer un petit bosc de les alzines de les rotes.
Perfecte, perfecte. Això seria tot un que, s'hauria creat un bosc nou, o s'hauria recuperat un bosc. Això
s'han
també...
perdut alzines pues, que a mi, perquè no tots se varen dur a casa, o alguns mestres varen acordar deixar-les a classe, i algunes dels tetràbrics sí que és vera que s'han perdut, però bé, això també és un aprenentatge, no és vera?
Clar, sí. Matías, aquí veiem un projecte dut a terme a una escola, bé, o una visita feta a una escola que llavors deriva en tot el que mos ve explicant Naina i ja veurem fins on arriba, no? Això com se pot propiciar? És a dir, que algú que mos estigui escoltant, que tingui ganes, que a la seva aula passi això i que després se fain futures activitats, com vos pot contactar? Què li oferireu? I a partir d'aquí, què esperau fer amb la comunitat educativa?
Bé, podria contactar a través d'aquest telèfon que he dit, 06 37 41 56, que és el meu, o escriure en el meu correu electrònic, Matías, que va també ES, Colom, que va també amb el Madrid, @gmail.com. I pues, podríem intentar organitzar un taller per continuar fent plantació de les alzines. Dura des de novembre, desembre, gener i febrer.
Val.
Sí, les alzines ja perden la fertilitat. Però, bueno, podria intentar fer, si hi ha qualsevol professor que m'està escoltant i està animat, i per ja, de vegades parlaríem i ja veuríem bé com a barreglar.
D'acord, d'acord. Sí, sí, sí. I de ja ho veus, aquí teniu ses senyes per poder dur aquestes iniciatives a ses aules. També a nivell particular vos podeu apuntar. I simplement una darrera cosa. Si ses persones que mos estan escoltant fora de l'àmbit docent contacten amb vosaltres, a partir d'aquí, què esperes que passi? Què fareu? Fareu un grupet que anirà a la muntanya? Com penses que se pot dur a terme el que és aquesta tasca reforestadora en comú? O penses que llavors cada qual ho ha de fer pel seu compte?
Bueno, és anar sembrant com a llavoretes. Hem de dir que, de la mateixa manera, quan nosaltres anàvem a fer tallers, ja jo pensava, aconseguíem que un alumno o dos alumnos pues, que l'interioritzin, i quan jo com era petit, que pues, també me va enganxar fira aquesta de reforestar, pues, ja han aconseguit molt. I fira seria que el projecte Arrendajo vol persistir durant 20 anys. I fira seria pues, com crear un grup que d'una manera periòdica se reunís i s'ha creat com una espècie de costum, de tradició, de plantar arbres, de plantar arbres autòctons i de repoblar tot allò que pues, somo incendia, es somo tala, es somo un poc amb aquesta idea i d'aprendre pues, a tenir més contacte amb la natura, d'apreciar-la més, tornar una vegada. Se tractaria de fer això. De sardina, pues, sablar té aplicacions que avui en dia pues, no s'han passat, s'han perdut des passat, com fer sardina, de sablar, i bueno, que és un element que se pot utilitzar, i de la mateixa manera que ara avui en dia se barrava, pues, s'ha revaloritzat moltíssim, se li veuen moltes aplicacions, jo crec que Seglar també és un fruit que pot tenir...
Li veus possibilitats, a veure, a veure. Sí, de totes formes, ja ho veus, la idea principal és tenir boscos ben densos, no?, i tenir un medi ambient esponerós. Idò, Matías, Aina, moltes gràcies per aquesta estona, i Aina, ja m'aniràs explicant com va això amb els alumnes, eh? Jo sí, que ja, aquests boscos ja nous que sortiran...
Jo volia només dir unes paraules, sí. Moltíssimes gràcies a en Matías i a en Víctor per aquesta superfeina que fan, perquè se nota que estimen molt i ho fan amb moltíssima passió i ho traslladen amb amor. Jo recordo que prenia molt de punts de lo que deien perquè ho trobava que era molt xulo. I també només una frase de lo que ells mos transmetien, que fem poc, des de ben petits, i des d'un mateix podem aconseguir molt. En tant un arbre cada un, podem construir boscs i lluitar contra aquest canvi climàtic que tenim damunt. Sí. I també animar-vos a tots que dugueu això endavant, perquè és una bona manera de respondre en aquest compromís social i ecològic que tenim els que fem feina en l'educació, i que moltes gràcies.
I del que he dit, Aina, gran missatge. Aina Matías, una abraçada molt forta, i això, a continuar sembrant, d'acord?
Sí, exacte, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, fins aviat.
Bon dia.
Adéu, adéu.
Adéu.
I doncs, començat parlant d'arbres, i el que dèiem, ara parlarem de cavalls i de sa forma de relacionar-nos amb aquests cavalls, una forma que se basa en el respecte, seria el precepte principal.
David Oliver, IB3 Ràdio.
Cossos, identitats, utopies, nova normalitat, passat, present, futur. Aquest Nadal llegim juntes la nostra contemporaneïtat. Vine a Esbaluar Museu i gaudeix de presentacions de llibres, tallers familiars, visites guiades i descomptes a la botiga. De l'1 de desembre fins al 8 de gener. Més informació a la web d'Esbaluar Museu.
Dissabte i diumenge, durant el capvespre, et propòs Entrar en òrbita, un ventall de músiques possibles. Blues, rock and roll, reggae, jazz, soul, funk, pop, rock...
Hey, hey, mama said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove.
Una coctelera sonora de clàssics, novetats, notícies musicals, agenda de concerts i el so illa.
Òrbita 3, en Tito Fuster.
Estàs en òrbita?
Ses òrbites en sincronia.
A Mallorca, 106.8.
Flors en el desert, un món multicolor.
¿Y qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto?
Farem una cosa, si voleu, deixarem que mos vagin explicant què és Can Blau, persones que hi són usuàries convidades habituals. Després mos explicaran amb més detall des de l'ànima, diguem, del que és aquesta associació, aquest centre d'hípica. Ho farem, mos ho explicarà na Maria Guillem Hansen, que és cofundadora de Can Blau. Però el que vos deia, anem a sentir diverses veus per anar-nos ubicant. Per exemple, la de na Marta Urbina.
Nosaltres mai hauríem apuntat a la nostra filla a una hípica normal. Es desagrada com la hípica està associada al món del luxe i també la submissió dels cavalls, uns animals enormes, tancats a quadres petites, amb uns aparatos a la boca i una fusta per facilitar la seva dominació. Can Blau és tot el contrari, és un projecte social que centra en rescatar cavalls que viuen en males condicions, cavalls maltractats, i els ofereixen una nova vida, una bona vida. Alimentació, bon tracte i un espai per córrer i relacionar-se. Les classes d'equitació de Can Blau són una manera de contribuir al manteniment del projecte. A les classes, a més de muntar, ensenyen a entendre els cavalls cada un en la seva personalitat, a respectar-los i a tractar-los amb amor. És un gran projecte i tots els que participem estan molt contents de contribuir.
Bé, jo crec que ja començam a veure que això implica moltes coses, aquest centre d'hípic, un projecte, animals rescatats i molt bon rotllet, ja ho veureu. Mireu com mos ho expliquen Nainoa Fernández de Betoño i Nayala Virto.
Nos enteramos del proyecto de Can Blau por unos amigos, que la niña iba y estaba muy contenta. Y no nos parecía que podía haber un sitio mejor para empezar a montar a caballo, por el proyecto que tienen rescatista y el cariño con el que tratan a los animales. Y nos animamos a empezar y todo han sido experiencias muy positivas, porque para que anden los caballos les dan besitos, antes de empezar a montar les cepillamos.
Pues a mí me gusta Can Blau, los animales son muy cariñosos, bueno, nos enseñan a montar muy bien y bueno, me encanta.
Y luego cuando terminamos de montar les damos una zanahoria o unas algarrobas y hay muy buen rollito.
Sí.
Bon rotllet, eh? Pareix que és una de les consignes d'estema, aquest. Anem a veure què diu una Nina Barberà.
M'agrada molt Can Blau perquè els cavalls són molt simpàtics i la gent també. La majoria de cavalls se diuen Sosi, Fina, Lola i Melody. I m'agrada molt acariciar-los i donar-los menjar.
Val, ja veiem que la Nina s'ho passa pipa aquí, i és el mateix que opina una família, formada per Nolga Manzano, Naona Santapau i en Carles Santapau. Mireu lo que mos diuen.
M'agrada molt Can Blau perquè és un projecte amb molt d'amor. A mi m'encanta la passió que posen Fil i Maria en aquesta família animal, en la manada de cavalls que viuen en llibertat. L'entorn és fantàstic i passa molt de gust d'anar allà i de que la meva filla aprengui relacionar-se amb els animals d'aquesta manera tan, tan guapa.
I jo també disfruto molt d'anar allà perquè, bueno, ja m'agrada molt també així relacionar-me amb els animals i sempre des de molt petita m'han encantat. Jo sempre tinc molta il·lusió d'anar allà per juntar-me amb aquesta gran família animal.
M'agrada Can Blau pel seu entorn natural. No n'hi ha pistes d'entrenament. Totes les activitats es fan a una pinada preciosa. És un lloc on es respira l'amor pels animals.
Gotas diferentes, pero gotas todas iguales.
Jo estic segur que en Maria Guillem Jansen s'ho ha d'haver passat pipa escoltant aquestes declaracions, perquè si dus un projecte endavant i la resposta és tan bona, això t'ha d'inflar el cor, no? Maria, bon dia, què tal?
Buenos días, ¿cómo estáis? Pues la verdad es que me ha emocionado cómo han descrito los niños nuestras actividades. Disculpame.
Sí, no volíem causar... Bé, sí, volíem causar un efecte positiu, però tranquil·la, tranquil·la. Quan puguis i quan vulguis, sí.
Bueno, como explicaban, pues en definitiva es una asociación que sin ánimo de lucro, que hemos montado una familia, uh-huh, que tenemos mucho amor por los animales y hemos encontrado en otras familias que también tienen mucho amor por los animales mucho apoyo tanto económico como en apuntarse a nuestras actividades, en que les gusta nuestra filosofía de cómo hacemos las cosas.
Sí, jo amb això hi ha una cosa que m'encantaria que l'expliquéssim a l'audiència, perquè això no és un centre d'equitació que neix com un projecte empresarial en el qual, no ho sé, tu ja has fet un projecte i el fas créixer i tal. No, això és una associació que neix de forma una mica casual, no és vera, Maria?
Sí, nació un poco por casualidades de la vida. Un día me informaron sobre el estado de dos caballos en concreto que estaban totalmente desnutridos y pensé, alguien debería hacer algo sobre esto, y me di cuenta que ese alguien soy yo,
sí,
mi familia. Y de allí decidimos, pues, aparte de acoger estos dos caballos, que fueron los primeros que rescatamos, en montar la asociación. Y bueno, en la finca que tenemos, pues decidimos que los caballos, pues crearles una forma de vida lo más natural posible a su naturaleza. Ajá. Y esto pasaba por darle la oportunidad de vivir en espacios amplios en el que puedan relacionarse con otros caballos, para rascarse entre ellos, correr, sí, revolcarse, y en definitiva sentir que forman parte de una manada, que es lo que les permite ser animales más felices y equilibrados.
Sí. Val, a partir d'aquí hi ha d'haver una revolució familiar, perquè vosaltres agafeu aquests animals, els teniu amb vosaltres, inicien aquesta vida... Bé, formau família amb ells, no? Tot això com ho feis, Maria? Com aconseguiu mantenir uns companys, aquests cavalls, aquestes egos, que mengen cada dia, que necessiten cura, etcètera, etcètera? Com ho feis?
Bueno, pues se hace a base de mucho trabajo y mucha dedicación, porque claro, tanto mi marido como yo tenemos nuestro trabajo, el que tenemos que acudir nuestras 8 horas diarias, con lo cual implica levantarse a las 5 de la mañana y luego todo nuestro tiempo libre por las tardes lo dedicamos a las actividades y a los caballos.
Sí, qué bueno. Que bo. Val, i aquí una cosa que era de les claus, de les que volíem explicar, és la manera com vosaltres vos relacionau amb els cavalls. No se fa servir metall a les brides, no hi ha esperons, se tracten aquests cavalls amb un respecte, diguem, màxim, no? Per què i com ho feis, això?
Bueno, nuestro objetivo principal con las actividades es crear una relación de compañerismo entre el caballo y el humano.
Uh-huh.
Y yo creo que para alcanzar esa relación armónica es necesario un respeto mutuo. Uh-huh. Mi marido lleva en el mundo de los caballos desde que era pequeñito. Yo me empecé hace cuestión de 10 años. Y se trata de estudiar el caballo en su forma de ser, ¿no? Es decir, el caballo es un ser vivo que reacciona y responde a cualquier estímulo, y su principal vía de comunicación es el lenguaje corporal.
Uh-huh.
Entonces, si un caballo, por ejemplo, ve a otro caballo que está tenso o tiene miedo, reacciona de forma igual, se pone tenso o miedo. De la misma forma, si un jinete se pone tenso, seguramente transmite al caballo esa tensión. Entonces, nosotros lo que intentamos enseñar, en definitiva, es a comunicarnos con el caballo. Entre ellos, pues como han dicho las niñas, es decir, los caballos son capaces de aprender y asociar sonidos concretos a acciones deseadas, como puede ser el besito a la hora de querer andar.
Sí.
Entonces, la mayoría de clubs, pues es a base pues de un toque con el talón o de con la fusta. Nosotros, a base de mucho entrenamiento y muchas horas, pues al final han aprendido todos que con un besito pues vamos a andar. O que si decimos un show, pues entonces paran. Entonces no es necesario estirar fuertemente las riendas.
Uh-huh.
Y es un poco, en definitiva, el aprender a hacer una adaptación mutua basada en la confianza y el respeto.
De acuerdo. Val. Això supos que fa que sa forma en sa qual tu pots muntar damunt un cavall, això que deies, no?, que el cavall entengui el que li estàs demanant, que vos compenetreu i tal, dou un cert temps. És un procés molt diferent en el que seria sa forma d'aprendre a muntar amb ferros, amb esperons, etc., amb fusta? És més llarg, per exemple?
Requiere de más tiempo y más paciencia, porque tienes que aprender a comunicarte con el caballo de otra manera.
Uh-huh.
Entonces, si quieres lo más rápido, evidentemente siempre a base de doblegar al animal.
Uh-huh.
El aprender a comunicarte, pues en definitiva requiere sobre todo de paciencia.
Sí. D'acord. Aquí hi ha una cosa que tot el temps sura, plana sobre aquesta entrevista, i és el que ja mos ha comentat na Marta en el principi. Aquí, no tots, això també està bé es comentar-ho, però una part important dels cavalls que són a Can Blau han passat per situacions d'abandonament o de maltractament, no? Què podem dir al respecte, Maria? Què està passant? Hi ha molt de cavalls que se troben en situació precària. Com els ha trobat? En quina situació els heu trobat? Si vols, podríem comentar qualque cas concret. I llavors, fins a quin punt és complex recuperar aquests animals?
Bueno, hay cavalls en situaciones precàries. Per exemple, l'último caso de rescate que hicimos nosotros fue un caballo llamado Frozy.
Uh-huh.
Que no era una situación, digamos, de maltrato consciente por parte de los dueños, sino más inconsciente, que tenían el caballo en un campo en una situación de delgadez extrema.
Sí.
A través de un conocido conseguimos contactar con el dueño del campo, y el dueño del campo contactó con los dueños del caballo. Entonces acordamos con ellos en traer el caballo a Can Blau y les invitamos a venir a ver los caballos y les explicamos pues todos los cuidados que necesita un caballo. Pues aparte de comida, agua, el caballo pues necesita tener cada año hay que darle sus vacunas, su desparasitación, y también pues hay que arreglarle los cascos, si un caballo es mayor hay que arreglarle los dientes. Aparte de, también hay que tener unos trámites legales, pues para tener un caballo en un campo, tú tienes que haber solicitado a la Consejería de Ganadería un código rega, registrar el equino. Pues a base de información a los dueños de este caballo, pues al final se dieron cuenta de que por desconocimiento, pues no se veían capaces de seguir cuidando este caballo.
Uh-huh.
Entonces, una vez nosotros, pues ya le hicimos un chequeo veterinario para que a pesar de su delgadez, pues el caballo nos confirmaba los veterinarios que estaba bien, y tras pues darle las vacunas, la desparasitación, arreglarle los dientes y haber recuperado un peso sano, pues le encontramos un buen hogar con personas que sí tenían los recursos y los conocimientos para tener el caballo.
D'acord. Estem escoltant Ana Maria Guillem Jansen. Ella és cofundadora de Can Blau, aquest centre d'hípica, aquest lloc també de rescat com veus de cuida d'animals que se troben en una situació precària. Maria, si volen venir a Can Blau, on hem d'anar? Sou en el terme municipal de Llucmajor, no és veritat?
Sí, estamos justo entre el término de Algaida y Llucmajor.
Uh-huh.
Estamos cerca de la zona de Galdén. Y a través de nuestro Facebook, Can Blau Equitación, pues si nos contactan con nosotros, pues siempre les pasamos el número y les enviamos la ubicación. Y quien quiera puede venir a visitarnos, a ver los caballos,
sí,
a que le expliquemos las diferentes historias de nuestros caballos.
Hay muchas historias a Can Blau para explicar. ¿Cuántos caballos teniu ahora?
Ahora mismo tenemos 12.
12. Me sembla que n'hi ha una. Cada animal podria contar-nos la seva història, no? Però m'agradaria que concretéssim amb una, perquè crec que és una ego que demana molt de carinyo, no? Que és una ego cega. Qui és aquesta ego? En quina situació se troba? Com la vareu trobar?
Bueno, esta yegua viene de un club hípico.
Uh-huh.
Ella vino en perfecto estado de salud, pero al haberse quedado ciega, pues en el club ya pues no la sacaban, la tenían solo en su paddock, y estaba con otro caballo que no se llevaban bien, con lo cual se encontraba tanto estresada por el caballo que tenía a su lado, como deprimida pues por no salir a hacer ninguna actividad. Aquí en Camblao, pues me ofrecí a cogerla, pues yo ya la conocía, a esta yegua, y bueno, entonces lo primero que hicimos aquí fue buscarle un buen compañero, que es su caballo guía, su alma gemela, con el que se iba muy bien.
Qué interesante eso, ¿no?
Y aparte de eso, pues todas las semanas pues los niños la sacamos, la cepillan, la cuidan, o van a su cercado a darles algarrobas, zanahorias. Entonces se siente cuidada, todas las semanas se le cepilla, todos los días van a darles premios, y luego pues sobre todo está un espacio amplio que ella ahora ya conoce bien. Al principio pues necesitó un periodo de adaptación para conocer la zona, pero ahora mismo ella la verdad es que se encuentra bien, se encuentra feliz, le encanta que la saquemos, adora a su compañero de vida. De hecho, cuando sacamos a la yegua y dejamos al otro caballo en su corral, se llaman mutuamente, que quieren estar juntos.
Protestan, claro.
Sí, sí, sí.
Idò, Maria, moltes gràcies per aquesta estona, enhorabona per sa feina, i ja ho sabeu, cercau l'Osa a través del Facebook, cercau Camp Blau i Pica, i veureu aquesta i d'altres històries que succeeixen en aquesta finca que se troba una mica a sa frontera entre Llucmajor i el Gaida. Maria, una abraçada molt forta, que vagi molt
bé.
Un
abraço i gràcies a vosaltres.
Fins ara, adeu.
Mouthful of cavities, your soul's a bowl of jokes, and every day you remind me how I'm desperately in need. See, I got a lot of fiends around, and they're peeking through with nothing new.
I el que farem ara serà parlar, com vos deia, farem unes pinzellades, perquè és un dels temes, però el tema en el final o durant l'hora següent seran els menors no acompanyats. És un tema que venim reiterant amb ell, avui el volen conèixer d'una forma com molt propera, no? Però per això, en aquest cas, i això té a veure amb per què pensam que hem de plantejar les coses d'aquesta manera, farem una pinzellada a la cultura amazic. Per què? Perquè de vegades, per entendre per què una persona és aquí, que arriba a Santa Adolescent i arriba tota sola, el que hem d'entendre és d'on ve. I en aquest cas, a Masic, al Marroc, és complicat, perquè se tracta d'una cultura minoritzada, ho podríem dir així, i la zona, la vall del Rif, on habita la majoria de població amaziga, n'hi ha d'altres indres del nord d'Àfrica, i en aquest cas, a la zona del Rif hi ha precarietat econòmica, perquè sembla que és un entorn que no és especialment afavorit pel govern del Marroc. Per això hi ha tanta gent d'allà que no té feina i, per exemple, ve a viure aquí. Trobareu molta gent a Masiga, a Inca, en trobareu a Manacor, a Vilafranca, etc, etc. Són matisos que són interessants per entendre per què passen les coses. Idò, fem això, fem una pausa. El que farem serà fer aquestes pinzellades sobre aquesta cultura antiga del nord d'Àfrica, i després coneixerem en Mohamed a partir de les 10, que ens explicarà la seva història. Ell precisament ve, procedeix de la vall del Rif i té moltes coses per comentar amb nosaltres.
Flors en el desert, un conjunt d'individus.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Què passa amb el nostre cos, la nostra sexualitat, la ment, l'economia o les relacions socials quan passam dels 60 anys? Et convidam a escoltar la veu de la gent gran de les Illes i a reivindicar el seu paper a la nostra terra.
Som grans, amb Natàlia Blanes, dilluns a les 6 del capvespre a IB3 Ràdio.
Et sonem.
Si tu no vens darrere, jo tenia...
But if you wanna live...
Aquests i d'altres projectes sonors són part d'ivetresmusica.com, l'aposta musical online d'Ivetres. ivetresmusica.com. Ivetres Ràdio és cultura.
Flors en el desert. Persones que ho saben fer millor.
El que dèiem, començam la nostra aproximació a fer pinzellades sobre el que és la cultura masiga, dels amazics, i ho farem d'una manera singular, parlant de música, que és contemporània en aquest cas, el que, clar, hi ha unes arrels molt antigues al darrere. Parlarem, escoltarem un tema d'un grup que se diu Tan Tinariwen. Estan parlant de Tinariwen, un terme que en tamazic, que és la llengua dels amazics, vol dir els deserts. Estem parlant del plural de Teneré. És un grup musical tuareg, originalment format per Taman Racet, Argèlia, i amb integrants originalment tenia gent de Kidal, Mali, a Àfrica, i se varen començar a juntar, a tocar junts l'any 1979. Els membres originals principals són Ibrahim H. Al-Habib i també Nal Husseini H. Abdullahi. Tots dos són cantautors i guitarristes i ser cantant dels grups de Mina, Walet o Omar. El que farem ara serà escoltar un dels seus temes. En tenen diversos que han posat altres vegades en el programa, però avui n'han triat un que no havíem escoltat mai. És aquest Wartila. Mentre sentim aquest tema d'aquest grup, Tinariwen, vos parlaré també d'un llibre per si teniu possibilitat de trobar-lo. No és que sigui molt fàcil, però bueno, pel títol potser sí que el podeu localitzar a qualque banda. Els amazics avui, la cultura berber. Estan parlant d'una obra que se va publicar a final dels anys 90 per iniciativa de l'Institut Europeu d'Estudis Mediterranis. I aquí el que trobam és una recopilació de textos. Perdoneu, Institut Europeu de la Mediterrània. Institut Europeu de la Mediterrània. Que no tinguem confusions amb això. Idò, aquí el que trobam és un recull de textos de diferents autors. I mireu, per anar situant-nos en el que és la cultura amaziga, llegiré un fragment d'un dels primers capítols de la introducció que se presenta amb el títol Els amazics entre la resistència i la hibridació cultural. Maria Àngels Roque és l'autora. I aquí, un dels paràgrafs diu el següent. Quan es parla del nord d'Àfrica, pocs saben que posseix una cultura autòctona i que aquesta no és l'àrab, sinó l'amaziga. A molta gent, parlar de la cultura amaziga li dirà poca cosa, berbera els dirà una mica més. Tanmateix, aquesta és una cultura mil·lenària amb un alfabet protohistòric sorgit de l'alfabet líbic, el Tifinagh, que ha estat utilitzat fins avui pels tuaregs i que ha servit per elaborar actualment al Marroc el Neo-Tifinagh. Sens dubte, la llengua tamaziga, en les seves diferents modalitats territorials, és el diacrític més important dels berberòfons, ja que els arabòfons són més berbers gairebé en la seva major part, atesa la presència considerable a Europa i concretament a Espanya, França, Alemanya i Itàlia de ciutadans procedents del nord d'Àfrica. Creiem que és el moment d'abandonar la nostra ignorància i intentar comprendre la seva especificitat cultural. Val, aquí ja mos han fet una crida a conèixer una miqueta més aquesta realitat i llavors, si voleu, mos movem per aquesta edició que vos comentava, aquest Els amazics avui, la cultura berber, i anem a la pàgina 75, que hi ha un capítol que se presenta amb el títol Sense acadèmia, sense estat i sense mitjans de comunicació, l'escriptura viva dels tuaregs. I comença així. En l'espai berberòfon, els tuaregs del Sàhara Central són els únics que han conservat fins avui la pràctica viva de l'escriptura Tifinagh. Ells atribueixen la invenció mítica d'aquest alfabet a un heroi civilitzador de caràcter insòlit anomenat Aniguram o Amemelien. Aquest fundador de la cultura tuareg es presenta com una figura al marge de la viva... al marge, perdona, que vivia voluntàriament apartat del món, al desert. Els trets que el caracteritzaven eren una intel·ligència crítica, un esperit independent i una gran capacitat d'anàlisi i l'adaptació enfront de l'ordre establert encarnat per la figura dels caps, forts i poderosos però obtusos i finalment burlats per les estratègies originals i flexibles d'aquell contrapoder. El mateix Aniguram és el punt de partida d'una nova dualitat antitètica en què l'oposició està representada aquest cop pel fill de la seva germana. D'aquesta manera, la mitologia tuareg associa de forma original intel·ligència, escriptura, Tifinagh, cultura i subversió, formant el contrapès indispensable a l'ordre establert. I d'això són notes estretes d'aquesta edició que vos deia i simplement per anar-vos ubicant una miqueta més, dir-vos de forma genèrica que els amazics o berbers, com vos deia, són un poble del nord d'Àfrica. Tradicionalment han parlat les llengües de la branca amaziga, de la família afroasiàtica, la paraula berber, que sovint s'usa per referir-se a aquest poble, prové de la paraula llatina bàrbaros, mentre que el poble a si mateix s'anomena amazic. Així és com els amazics se diuen així mateixos, amazics. I estan parlant d'una cultura que ja és esmentada en textos egipcis antics, els libis o tehenu eren amazics, una dinastia, la dinastia 22ena d'origen libi, que va governar Egipte en el segle X abans de Crist. Els amazics poblaren totes les terres a la zona oest del Nil i ja ho veus, estan parlant de molt de temps enrere, molt abans de que arribessin els musulmans en aquesta àrea. Ara els troben repartits per diversos indrets, els trobam al Marroc, Algèria, també Tunísia, i a Líbia també n'hi ha. A Tunísia concretament els trobam, entre d'altres llocs, a l'illa de Gerba. No sé si la coneixeu, és una illa que està en el golf de Hammamet. No? També els trobam, hi ha comunitats a Egipte, a Mali, a Níger, i en algunes tribus molt limitades de Mauritània. També al Txad i a Burkina Faso hi trobaríem certa representació amaziga. Idò, aquí els teniu, són els amazics, i ara el que farem serà, d'aquí molt poquet, parlar amb un al·lot jove, de 19 anys, que és de cultura amaziga. Parlarem de joves migrants no acompanyats.